Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia, Lloret de Mar. La violència masclista no hi entén de quarantenes i el confinament pot desembocar en agressions i maltractaments a les dones. La situació actual de restricció de moviments en el carrer fa que les víctimes hagin de viure tancades amb el seu agressor. Es pot trucar al telèfon gratuït 900 900 120, és confidencial i no deixa rastre. Una altra via és comunicar el cas a través de correu electrònic. L'adreça és 900 900 120@gencat.cat. A més, en cas de perill, es pot trucar sempre en el 112. Des de l'Institut Català de les Dones han detectat que les trucades s'han doblat arreu de Catalunya. Si de mitjana n'hi ha una vintena, aquests dies n'hi ha una cinquantena, i han decidit reforçar el servei. I no només això, des de l'Institut Català de les Dones es demana la complicitat de tothom per lluitar contra la violència masclista. En aquest sentit, s'han adreçat als establiments que estan oberts aquests dies perquè pengin uns cartells contra la violència masclística i col·laborin en cas que la víctima no ho pugui fer trucant en el seu nom en el 900 900 120. En uns minuts parlarem de tot plegat amb la regidora Anna García Castany. Molt bon dia a tothom i benvinguts un dia més a la ràdio de Lloret de Mar. Som aquí cada dia fent la funció de servei públic. Donem pas al nostre company Eduard Lanzas. Molt bon dia, Eduard.
Hola, bon dia, Rosa, bon dia a tothom. Doncs les dones de l'Aurora han començat a elaborar 2.000 mascaretes. Ho fan arran d'una iniciativa que han tingut conjuntament comerciants, hotelers i restauradors. Parlarem amb Edu Temprano de l'Associació de Comerciants, Maite Rodríguez de l'Aurora i Jordi Saiz, regidor de Seguretat Ciutadana. I després explicarem que l'Ajuntament de Lloret ha engegat una campanya de trucades a persones grans, en concret a veïns i veïnes majors de 70 anys. Entrevistarem la regidora Arantxa Jiménez. I tot seguit donarem veu a Eli Keegan, gerent de Lloret Turisme, perquè ens expliqui quina tensió mantenen les oficines de turisme, tot i les restriccions. També, com sempre, si ens dona temps, donarem pas a altres informacions d'interès.
I també repassarem portades de diaris, els titulars de la jornada, i sabrem amb tot detall la previsió del temps. I atenció, perquè tot i la situació actual de confinament a casa i de pràctica aturada de tota l'activitat, demà es canvia l'hora. És un canvi que estava previst i que es du a terme cada any dues vegades. Tenim a la primavera i el tenim a la tardor, i per tant aquest canvi d'hora s'aplicaran els rellotges la matinada de dissabte a diumenge, i quan siguin les dues haurem d'avançar els rellotges una hora. És a dir, per entendre'ns, parlant clar, Eduard, perdrem una hora.
Sí.
No sé si ho notarem gaire.
No gaire.
I perdó,
no,
per riure, però la situació... No, millor que riem. Sí. Millor que riem, eh?
Dins de la situació, doncs millor, penso, amb mor i ironia, evidentment.
I tants que sí, perquè fins i tot hi havia veus que deien que si s'havia de canviar l'hora. Sí, l'hora es canvia, per tant, tothom l'ha de canviar, perquè és així. I, com diem, insistim, el canvi d'hora arriba a la matinada d'aquest dissabte a diumenge. Comencem el Bon Dia, Bona Hora. Us saludem en nom de Moisés García, Maria Joan Comartí, Eduard Lanzas i qui us parla, la Rosa Giral.
Bon dia, bona hora.
Les 8 i 4 minuts del matí donem pas a la previsió meteorològica per saber el temps que hi ha previst en avui com el cap de setmana a Lloret de Mar. La crònica, la informació, la té en Miquel Bernis. Bon dia.
Bon dia, Rosa. Comencem avui amb un parell de dades significatives sobre el fred tardà que estem tenint en aquestes últimes jornades. Avui la temperatura mínima a Blanes ha baixat fins als 4 graus, la més baixa des del 20 de gener, i de fet només hi ha hagut una altra temperatura que arribi a aquest llindar en tot l'hivern, i de fet va ser la tardor, el 19 de novembre, per tant un dels dies més freds d'aquest període d'hivern, d'aquesta temporada hivernal a la Selva Marítima. I de fet una altra dada significativa és que aquest mes de març a hores d'ara té una temperatura mitjana de 13,3 graus, mentre que el febrer la va tenir de 13,4, és a dir, podríem acabar el mes de març amb temperatures més baixes que no pas les que vam tenir el mes de febrer, un fet bastant curiós. Pel que fa a la previsió, esperem que el termòmetre es comenci a recuperar aviat després d'aquestes glaçades tardanes d'avui. Les màximes avui començaran a pujar clarament i el cap de setmana seguiran la tendència a l'alça. Per tant, aquest cap de setmana Els termòmetres fins i tot arribaran a superar els 15 graus, especialment diumenge, però compte perquè la setmana vinent tindrem una altra entrada d'aire fred important, significativa, que tornarà a fer baixar el termòmetre fins als nivells de les últimes jornades. Per tant, a partir de dilluns i sobretot de cara a dimarts i dimecres tornarem a parlar de fred hivernal i fins i tot altre cop de nevades a cotes baixes, que podrien altre cop situar-se al voltant dels 500 metres o potser fins i tot una mica per sota. Caldrà seguir-ho, però sembla que tornem encara a un altre període de fred molt hivernal doncs de cara a la setmana que ve, especialment al voltant de dimarts, dimecres. Pel que fa a l'estat del cel, avui dia mig ennuvolat, no ens acabarem de desfer dels núvols. De fet, com més avanci la jornada, més augmentaran i demà serà un dia bastant tapat, bastant cobert, tot i que pràcticament no ha de ploure enlloc, només hi haurà en tot cas algunes precipitacions tímides al Pirineu. De cara a diumenge, algunes clarianes més, però a última hora i especialment de cara a dilluns reapareixeran alguns ruixats i, per tant, la inestabilitat que tornarà a augmentar la setmana que ve. Encara hi ha incertesa, però sembla que tindrem més d'un dia amb alguns ruixats intermitents i insistim en aquesta cota de neu que tornaria a ser la setmana que ve altre cop molt baixa.
Gràcies, Miquel Bernis, per aquesta informació. Temperatura de 7 graus ara mateix a Lloret de Mar, la humitat al 67%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Les 8 i 6 minuts del matí, som a divendres 27 de març del 2020. Repassem portades de diaris. Comencem amb El Punt Avui, amb l'edició de Girona. El titular diu, amb comptagotes, el govern reclama la descentralització de la compra de material sanitari per fer via. Igualada demana tests ràpids per a tots els veïns, mentre que l'Estat es nega al confinament total. També diu El Punt Avui que Salvador Illa ha de retornar 9.000 tests comprats a la Xina, que, com sabem, han estat defectuosos. D'altra banda, es destaca una entrevista Joan Canadell, el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, que diu milers d'empreses hauran de tancar i diu una crisi rere l'altra. La recessió serà tan o més forta que la del 2009, però serà més ràpida la recuperació. Foment demana la suspensió urgent del pagament d'impostos com l'IVA. D'altra banda, permeten dur a casa avis residents sense perdre la plaça. Sense temps de flors a Girona ni Santa Creu a Figueres. La mostra floral se suspèn i la festa major s'ajorna sense tenir una nova data. D'altra banda, les farmàcies denuncien la falta de material de protecció. El poc que tenen el dediquen als clients i critiquen que l'Estat no els en subministra. I també es destaca doncs, una entrevista a Lluís Monset, director general de l'Associació Catalana d'Entitats de Salut, que diu sols el 5 o el 10% de l'activitat no es destina a la Covid-19. Són els titulars que podem llegir avui a la portada del Punt Avui. Anem amb el diari de Girona, que obre amb el titular Alarma al Santa Caterina, té 103 treballadors infectats. Nou morts més a les comarques de Girona eleven la xifra total a 46. El nombre de contagiats s'enfila als 919. Catalunya registra la xifra de morts més elevada en un dia de 208. El total de víctimes puja a 880 i el de positius a 11.592. S'alenteix el nombre de contagiats a Espanya, però ja n'hi ha 56.188 amb 4.297 morts, dels quals 863 l'últim dia. Més temes de portada. Creix el temor a les residències gironines de gent gran. Una nova mort al geriàtric de Palafrugell, a Sant Hilari es confirma el brot del virus i a Roses critiquen la burocràcia per aconseguir un test. També explica el diari de Girona que els equips de protecció prenen els carrers en el sentit que s'estan doncs, desinfectant els carrers, cosa que ja ha passat o que ja passa aquí a Lloret de Mar des de fa uns dies. D'altra banda, les llotges de peix comencen a tancar. Les confraries de salut de Sant Feliu de Guíxols i de Blanes són les dues primeres a acordar l'aturada de l'activitat pesquera. La dificultat per mantenir la distància de seguretat n'és una de les causes. Més de la meitat de la flota ja no surt a pescar. I també diu el diari de Girona que neu a cotes baixes i forta calamarsada a la costa. Temps d'hivern al sisè dia de primavera amb pedres de 8 mil·límetres a llocs com Calonja i l'Estartit.
Complementem la informació dels diaris de proximitat amb els titulars de les principals capçaleres d'àmbit nacional i estatal. Per exemple, al País llegim, Alemanya i Holanda frenen el pla anticrisis de la Unió Europea. La Razón, Sanitat va comprar 9.999 tests ràpids defectuosos a la Xina. Diari Ara, Barcelona habilita pavellons i hotels per acollir malalts i personal sanitari. Mentrestant, a l'ABC podem llegir Font d'Esperança. El Mundo, per la seva part, Hisenda va exigir contenció en la despesa sanitària a les comunitats autònomes i, finalment, a La Vanguardia, primer índice de l'antiment augment en el ritme de nous contagis.
Anem ara amb en titulars de portada del portal de notícies 324.cat de TV3 i de Catalunya Ràdio, que diu més de 200 morts per coronavirus a Catalunya a les últimes 24 hores.
Després del dia amb més defuncions, el total de morts a causa de la Covid-19 a Catalunya s'eleva a 880.
Salut publica per primera vegada les xifres per regions d'afectats per coronavirus.
La regió sanitària de Barcelona, on hi ha més morts i pacients en estat greu pel Covid-19 de Catalunya.
Espanya supera els 56.000 contagis i les 4.000 víctimes mortals de la Covid-19.
El ministre Illa assegura que les dades indiquen que ens podríem estar acostant al pic de la corba.
La Moncloa denega el confinament total de la Conca d'Òdena i demana unitat d'acció.
La Generalitat lamenta la concepció absolutament centralista de les decisions sanitàries del govern espanyol.
I el govern espanyol admet haver rebut una partida defectuosa de test ràpid de la Covid-19.
L'ambaixada de la Xina assegura que Espanya en va fer una comanda a una empresa sense llicència.
Educació confia en la tornada a l'escola al juny, encara que siguin dues setmanes.
Des de Catalunya, el departament estudia si es pot reprendre el curs per via telemàtica després de Setmana Santa.
150 avis han mort a Catalunya en residències que se senten desprotegides i desateses.
Els geriàtrics denuncien falta de tests, de material de protecció i també de personal.
Les famílies podran treure els avis temporalment de la residència sense perdre la plaça.
La Generalitat treballa en un canvi normatiu per alleugerir la situació dels geriàtrics que estan en situació crítica pel coronavirus.
Von der Leyen critica la poca solidaritat entre països a la Unió Europea en la crisi del coronavirus.
En un moment de crisi, la Unió Europea demostra una altra vegada la seva dificultat per adoptar mesures conjuntes.
La Xina prohibeix l'entrada d'estrangers per frenar els casos importats de coronavirus.
La mesura entrarà en vigor el 28 de març i serà efectiva encara que es tingui visat o també permís de residència.
La pesca catalana pràcticament aturada per l'epidèmia de coronavirus.
Mentre que la Patum s'ajorna pel coronavirus i l'Ajuntament de Berga estudia fer-la al setembre.
Amb aquests titulars ens situem a les 8:12 del matí. Fem una petita pausa i tornem de seguida.
L'operadora lloretenca Fitel Network se suma al coronavirus i a la campanya Jo em quedo a casa. Si ets client de Fitel fins al 31 de març, tens 5 gigas més per navegar amb el teu mòbil. Seguim ampliant la cobertura de fibra a Lloret. Consulta les nostres ofertes i serveis de fibra, fixa, mòbil i televisió a www.fitelnetwork.com. Recorda que el nostre servei d'atenció al client segueix actiu. Si tens dubtes, consultes o incidències, contacta amb nosaltres al 972 98 96 90 o al 608 82 80 02. Fitel Network, el teu operador local d'internet.
L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
Per evitar la propagació del coronavirus i seguint les directrius de les autoritats sanitàries, se suspenen totes les activitats de tipus cultural, esportiu i formatiu. Així mateix, queden tancats tots els equipaments municipals. Aquestes restriccions són vigents fins a nou avís. Agraïm la vostra col·laboració.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya informa. Els símptomes del coronavirus més comuns són lleus. Poden semblar els d'una grip. Afecten un 80% de les persones i són malestar general, febre o tos. En els casos moderats, pot produir sensació de falta d'aire. I en els més greus, la infecció pot causar pneumònia i altres complicacions. Els grups de major risc són les persones d'edat avançada i les persones amb malalties cròniques, com són les cardiovasculars, diabetis, cardíaques o pulmonars o amb problemes d'immunitat. Per a més informació, truqueu al 061 de Salut Respon.
L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
S'ajorna el pagament de l'impost de béns immobles. IBI. Els rebuts domiciliats no es carregaran fins al dia 5 de maig. També s'ajorna la taxa del mercat setmanal. La quota de les llars d'infants i de la piscina municipal no es carregarà fins que es reprengui el servei. Serà aleshores quan es regularitzarà el còmput dels dies que s'ha pagat i els dies que ha estat tancat. L'Ajuntament estudia altres mesures que es presentaran properament. Per a consultes o dubtes podeu enviar un correu electrònic a oih@lloret.cat, tresoreria@lloret.cat, rendes@lloret.cat. També podeu trucar als telèfons 636 144 388 i 616 923 105. Àrea de Serveis Centrals, Ajuntament de Lloret de Mar.
No. Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
En punt del matí obrim el Bon Dia, Bona Hora, aquesta primera part informativa per explicar que la violència masclista no hi entén de quarantenes i que el confinament pot desembocar en agressions i maltractaments a les dones, fills i filles. La situació actual de restricció de moviments en el carrer fa que les víctimes hagin de viure tancades amb el seu agressor.
Es pot trucar al telèfon gratuït 900 900 120, és confidencial i no deixa rastre. Una altra via és comunicar el cas a través de correu electrònic. L'adreça és 900 900 120@gencat.cat. A més, en cas de perill, es pot trucar també sempre al 112.
Des de l'Institut Català de les Dones han detectat que les trucades s'han doblat arreu de Catalunya. Si de mitjana n'hi ha una vintena, aquests dies n'hi ha una cinquantena i han decidit reforçar el servei.
No només això, des de l'Institut Català de les Dones es demana la complicitat de tothom per lluitar contra la violència masclista. En aquest sentit, s'han adreçat als establiments que estan oberts aquests dies perquè pengin uns cartells contra la violència masclista i que col·laborin en cas que la víctima no pugui fer-ho trucant al 900 900 120.
Per aquest motiu, els cartells assenyalen que aquell establiment, tant si és una farmàcia, una botiga d'alimentació o un forn de pa, és segur. Aquests dies, la policia local de Lloret els està repartint arreu de la vila.
Pel que fa a les entitats que atenen dones en situació de violència masclista, continuen funcionant arreu del territori i han facilitat diferents telèfons. La majoria treballen telemàticament. Aquest és el cas de la regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
Parlem amb la regidora d'Igualtat de l'Ajuntament, que és Anna García Castany. Aquí tenim el telèfon. Molt bon dia, Anna.
Hola, molt bon dia.
Aquesta situació de quarantena, de confinament a casa, pot agreujar un cas o una situació de violència masclista?
Bé, malauradament sí, sí que pot agreujar el fet de que no puguem sortir de casa, el fet de que tinguem una mobilitat reduïda i totes les tensions que portem, no? O sigui, no saber què passarà demà, no saber si tornarem a la feina, quan començaran els nens a l'escola. Bueno, tota aquesta situació i això, i el no poder sortir al carrer, jo crec que tot això és el que ens fa estar tensos, ens fa estar nerviosos, i per això, malauradament, pot afavorir que hi hagi més violència.
Quines vies tenen les víctimes per demanar ajuda, per comunicar-ho?
Bé, hi ha diverses vies. Primer de tot, doncs, bé, tal com heu comentat, hi ha uns cartells que aquests cartells es penjaran en aquests establiments de primera necessitat, siguin supermercats, siguin farmàcies, pastisseries, estancs, doncs totes aquestes botigues que ara estan en actiu es pengen aquests cartells on hi ha un telèfon, unes adreces on poder trucar. I després, des de l'Ajuntament, doncs, segueix actiu el SIAT, que és el Servei d'Informació i Atenció a les Dones, que aquest, buscant a la pàgina de l'Ajuntament pots trobar els telèfons i les adreces, i allà pots trucar i també tindràs el servei.
En concret, què es demana en els establiments amb aquesta campanya?
Bé, bàsicament que col·laborin i que pengin el cartell en un lloc visible, i d'aquesta manera, les que anem a comprar, doncs, que ens sentim que no estem soles, tal com diu el hashtag, no estàs sola, jo actuo. I d'aquesta manera, veure que tens un lloc on, o almenys tens d'una manera com poder trucar i això, i que no estàs sola.
Entenem que aquests dies la policia local de Lloret està repartint aquests cartells en els establiments que hi ha oberts.
Sí. La veritat és que, com són els únics que estan ara mateix en actiu, en moviment, doncs es va haver de demanar, a la policia a veure la col·laboració, i ells són els que els reparteixen pels establiments, i sí, són ells, la policia.
i ens has explicat abans doncs, que el CIAT, aquest servei d'atenció a les dones, està en funcionament. Explica'ns amb la situació de restricció amb aquest decret de l'estat d'alarma, com funciona ara mateix la regidoria d'Igualtat?
Doncs ara mateix funciona tot telemàticament. Pots trucar bé al telèfon o bé a l'adreça de correu electrònic, que és dones@lloret.cat, i bé, pots deixar el teu missatge i allà doncs t'adreçaran. Si bé és un tema jurídic o bé és un tema psicològic, doncs ja hi ha una persona, ja hi ha una advocada i una psicòloga que t'atenen, i bé, expliques el cas i elles mateixes doncs, et fan un seguiment, i es fa tot ara telemàticament.
Entenem que és important mantenir l'atenció, encara que sigui d'aquesta manera, de forma telemàtica, a distància.
Sí, perquè ja, tal com dic, malauradament en aquests dies ens estem trobant a casos que ja n'hi havia i s'han de fer un seguiment, aquestes, bueno, les noies que necessiten que se'ls faci un seguiment, i després doncs, ens hem trobat també casos nous. I sí, aquest servei ha de funcionar perquè l'hem de tenir a l'abast. Sí.
I Anna, quin és el missatge que dones com a regidora de l'Ajuntament als veïns de Lloret de Mar amb totes les restriccions que tenim, amb aquest decret d'alarma i el confinament a casa?
Bé, el missatge que jo puc donar és bàsicament en aquest sentit que no estan soles, que actuïn, que no esperin una segona vegada, que a vegades tendim a dir bueno, ha sigut un dia puntual, i no, normalment solen ser gent que són reincidents, i que sobretot això, que no ens ho pensem, que truquem, que tenim aquest telèfon al 900 900 120, o bé al 100 112, i si no directament a la policia, al 092 o al 088 als Mossos, i que sisplau que truquem i que no ens esperem, que actuem.
Anna, en el teu cas, a nivell personal, com portes el confinament?
Doncs bé, m'imagino que com tothom, doncs anar fent, sobrevisquent aquests dies. Si tens un nen, ja més o menys sobrevius més, perquè òbviament hi ha més tensions, però bueno, anar fent com tothom, doncs estant a casa, no he sortit per res, o sigui que m'he portat bé i portant tot el millor que pugui, mirant el més positiu possible, perquè el que ens vindrà jo crec que seran dies durs.
Doncs recollim aquestes paraules que compartim plenament. Anna García, que està en regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Lloret de Mar, moltes gràcies per atendre'ns i bon dia.
Bon dia, moltes gràcies.
Bon dia, bona hora.
Les 8 i 23 minuts del matí, seguim avançant amb més temes en el Bon Dia, Bon Hora. Les dones de l'Aurora han començat a elaborar 2.000 mascaretes. Les tasques de confecció les duen a terme una quarantena de dones de l'entitat, juntament amb altres persones voluntàries.
Ho fan arran d'una iniciativa que han tingut conjuntament tres gremis empresarials de Lloret. Comerciants, hotelers i restauradors han comprat el material i l'han fet arribar a les cosidores a través de la policia local. En concret, la tela i el patronatge, és a dir, les instruccions per confeccionar cada mascareta.
Es calcula que cada cosidora farà entre 35 i 40 mascaretes. Un cop realitzades, la policia les passarà a buscar i les portarà a un dentista. És en Javier Torres, del centre ICEO d'aquí de la vila, que les esterilitzarà. Un cop fet aquest pas, els agents les recolliran de nou i les portaran allà on facin falta per prevenir el contagi del coronavirus.
Des del gremi s'ha demanat que una part de les mascaretes es destinin als comerciants que tenen els negocis oberts. Una altra cosa, aquest dilluns els comerciants van fer entrega a la policia local de 100 mascaretes hipoal·lergèniques de tres capes d'un sol ús fetes a Itàlia.
Ara parlarem d'aquesta iniciativa solidària, però abans hem d'explicar que un seguit de botigues de Lloret de Mar ofereixen el servei a domicili per evitar el desplaçament dels seus clients, donat l'estat d'alarma que restringeix la lliure circulació. Al llistat d'establiments els trobareu a la pàgina web de l'Associació de Comerciants.
Ara mateix hi ha un llistat de prop de 30 comerços, entre peixateries, carnisseries, establiments de fruita i verdura, forns de pa, supermercats, distribuïdors de cafè, farmàcies, ortopèdies i també òptiques. De cada local hi consta el nom, l'adreça, el telèfon de contacte, l'horari i si s'hi ofereix el servei a domicili.
A més, l'Associació de Comerciants dona uns quants consells importants a l'hora de comprar per tal de reduir el temps de sortida al carrer. Entre d'altres, recomana trucar a la botiga perquè preparin la compra i la persona no passi tant de temps fora de casa o bé que faci servir el servei a domicili.
També reflexiona si és imprescindible sortir perquè cada cop que ho fem ens exposem al virus del Covid-19. Els comerciants també apel·len a la solidaritat, en el sentit de preguntar als veïns si necessiten alguna cosa que hagin d'anar a comprar i deixar-ho a la porta de casa seva.
Tenim un munt de preguntes i un munt de temes per tractar. Primer ho fem amb Edu Temprano, president de l'Associació de Comerciants de Lloret de Mar. Molt bon dia, Edu.
Molt bon dia, què tal?
Molt bé. Eduard, parlem primer d'aquesta iniciativa de confeccionar mascaretes. D'on ha sorgit aquesta idea? Qui l'ha tingut?
Bueno, va sortir... la veritat que el primer que va tindre la idea va ser el gerent, el Tico Alsina, i ens vam posar d'acord tots els gremis de comerciants, de bars, restaurants i cafeteries i hotelers, i vam decidir de comprar el material aquest. Ens vam posar en contacte també amb l'Associació de l'Aurora, i a través de l'Ajuntament de Lloret i Protecció Civil i Policia Local, doncs, hem fet el repartiment del material i les tasques, diverses tasques entre les cosidores per fer les mascaretes. Estem parlant que hem fet unes 2.000 mascaretes, més o menys.
S'ha comprat material per fer 2.000 mascaretes.
Sí, hem fet el patronatge també i hem repartit en forma de vídeo i en paper com es tenien que fer les mascaretes aquestes per tenir la feina ja més feta. I hem fet una quantitat de 2.000.
La tela, quanta se n'ha comprat, d'on ve, quines dades ens pots donar?
Crec que l'han comprat a Alacant, i la quantitat no sé pas. Hem comprat peces per fer unes 2.000 mascaretes. I el material és bo, no és quirúrgic, no és un material, però és un material bo. També vull anunciar que ahir per la tarda vam tindre... vam dir que l'Associació de Dones l'Aurora també s'oferia per fer més i hem comprat material per fer 2.000 més mascaretes.
Per tant, feu una primera remesa, entenem ara, no, Eduard? Sí. Dir, ara es faran 2.000 i després se'n faran 2.000 més.
Sí, sí. Entonces, en col·laboració dels tres gremis.
D'acord, o sigui, es repeteix la iniciativa, no,
sí,
Eduard?
Sí, hem vist que és factible i ho podíem fer hi ha hagut un oferiment per part de tots els col·laboradors,
sí.
Doncs hem dit, doncs mira, endavant, la situació ara ho demana també.
És el que et volíem preguntar, perquè considereu important col·laborar amb la lluita contra el coronavirus.
Bueno, jo suposo que hi ha tota la gent de Lloret, dins de les seves possibilitats, col·laborar d'alguna forma. Nosaltres, doncs mira, podem col·laborar d'aquesta forma, doncs benvingut sigui, i si algú té una idea de, hosti, podeu fer alguna cosa? Doncs pues mira, si ho podem fer, ho fem, saps? Suposo que ara tota la comunitat i tot el poble és col·laborar amb les seves possibilitats, saps?
I, Eduard, un altre aspecte important que volem explicar és que a la vostra pàgina web, a la de l'Associació de Comerciants, hi trobem un llistat d'establiments de tot tipus i alguns ofereixen el servei a domicili.
Sí, hem volgut també doncs, col·laborar dins de lo que és la nostra tasca d'informar dels comerços que estan oberts, que tenen permís per obrir, els comerços associats i també els no associats. O sigui, donem cabuda a tot tipus de comerç de Lloret, inclús també al mercat municipal, d'informar l'adreça, el telèfon, si té servei a domicili, més que res per informar la gent, primer la gent que no pot anar i que per mobilitat, gent gran que no pot accedir o no pot anar al comerç, i té servei a domicili. Després també un tema de planificació, de reduir el temps de sortida de casa, de dir, hòstia, ara no dono voltes pel poble, vaig allà i inclús encarrego la comanda per estar poca estona al comerç, a la botiga, i complir la tasca de recluir-se a casa una miqueta entre tots, saps?
Això entenem que és important, aquest servei de dir necessito anar a comprar, per exemple, una carnisseria, puc trucar, que em preparin la comanda i llavors anar-la a buscar, que sigui el moment just de pagar-la i endur-me-la per no estar més temps.
Clar, clar. Inclús el que comentava abans, inclús a nivell de comunitat, de dir, hosti, pues als veïns, hosti, vaig a comprar pa. Qui vol pa? Pues que vagi una persona només. Després entre tots els veïns, avui en dia que ja sembla que ens hem fet amics tots els veïns amb els balcons, les balconades i tot, doncs que vagi una persona i que faci la tasca de tots, saps?
Eduard, permeta'ns la pregunta. Personalment, com portes el confinament?
Bé, jo crec que bé, no? Jo crec que, no sé, dona la sensació que estar dins d'un poble és més suportable que imaginar-te la gent que està en una ciutat, no sé per què, però suposo que és una tasca entre tots i, mira, coses pitjors n'hi ha a la vida, no? I si podem estar aquí un mes, ara parlem més per telèfon amb els amics, amb la família, no sé per què, tenim més relacions ara que no abans. M'adona la sensació, però bueno, ho portem bé, ho portem bé.
Doncs recollim aquestes paraules. Edu Temprano, president de l'Associació de Comerciants, moltes gràcies i molt bon dia.
A vosaltres, gràcies.
Parlem ara amb la Maite Rodríguez de l'Aurora. Molt bon dia, Maite.
Hola, bon dia.
Per què heu col·laborat amb aquest encàrrec de fer mascaretes?
Mira, ens ha semblat una bona idea això de col·laborar en aquestes circumstàncies que estem. I, bueno, quan ens ho van proposar des de l'Associació de Comerciants, van dir, bueno, doncs pues vinga, endavant. Nosaltres gestionem el Banc del Temps, i el Banc del Temps ja té aquesta filosofia de col·laboració, de participar, de solidaritat entre tots nosaltres. I vam dir, bueno, si això ho passem a tots els socis del Banc del Temps, estaran disposadíssims a col·laborar. I així ha estat. De fet, en 24 hores o 48 hem aconseguit 40 voluntàries que estan cosint. Bueno, que començaran avui a cosir, penso. Ja, mira.
I aquestes 40 voluntàries són d'aquí de l'associació, és a dir, són sòcies de l'associació, també teniu gent d'allò, gent que coneixeu?
Mira, hi ha una mica de tot. Hi ha gent de l'Aurora, molta gent del Banc del Temps, i després d'altra gent, perquè ho vam publicitar a través de les xarxes socials que tenim, i s'hi va apuntar gent que no és ni de l'Aurora ni del Banc del Temps. Però penso que a partir d'ara començaran a canviar la idea i poder anirar molt salvant del temps.
Maite, entenem que un fet tan senzill, però que segurament estava en desús, que és el fet de saber cosir, ara es posa en valor.
Pues sí, i des del Banc del Temps ja fa temps que veiem que això té, bueno, té una certa demanda. No sabíem, bueno, la gent de la meva generació no sabem cosir, la majoria. Eren les nostres mares, les nostres àvies sí que sabien cosir. I, escolta, ara la gent torna una miqueta a aprendre aquestes coses. Hem d'optar per aquest model de vida i no estar en aquest consumisme tan, no? Podem fer les coses, arreglar-les. És la filosofia que tenim al Banc del Temps.
I Maite, què us sembla poder donar un cop de mà d'aquesta manera a hospitals i altres professionals fent aquestes mascaretes que ajuden a protegir del coronavirus?
Fantàstic, ens sembla fantàstic i ens alegrem molt que l'Associació de Comerciants hagi pensat en nosaltres. Ens sembla fantàstic, la veritat.
En el teu cas, com portes el confinament?
Bé, mira, a mi ja m'agrada estar a casa, estic bé, tinc feina, treballo telemàticament, tota, he de preparar, reestructurar tot el que havia fet fins ara i mira, i estem en això. Treballo molt, però estic activa però d'una altra manera.
Maite, vosaltres des de l'Aurora coneixeu moltíssima gent de Lloret de Mar, per les converses que esteu tenint aquests dies, en general, quina és la sensació amb la gent que parles? Com es porta aquest confinament, tota aquesta situació amb el decret de l'arma?
Jo penso que amb una mica d'humor, tots estem posant una mica d'humor i busquem estratègies per estar en contacte, per parlar, enviem, no ho sé, jo estic rebent i envio també molts trencaclosques i coses així d'endevinalles i coses d'aquest tipus per mantenir sobretot la ment una mica activa, que això és el que fa que no caiguis pues, en una mica de depressió o d'angoixa i estiguis més nerviosa.
I també entenem que, Maite, vosaltres, qualsevol persona que pugui tenir un problema, el que sigui, li doneu un cop de mà.
Sempre que puguem, sí, evidentment. tant des de l'associació L'Aurora com des del Banc del Temps, sempre.
Doncs recollim aquestes paraules. Maite Rodríguez de L'Aurora, moltes gràcies per atendre'ns i bon dia.
Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
Seguim parlant de totes aquestes qüestions. En aquest cas ho fem amb en Jordi Saiz, regidor de Seguretat Ciutadana. Molt bon dia, Jordi.
Hola, bon dia.
A quina tasca fa la policia perquè aquestes mascaretes que s'estan elaborant des de l'Aurora arribin als professionals als quals fan falta?
Bueno, que fa la policia i protecció civil, en aquest cas, a través dels seus agents i dels voluntaris de protecció civil, el que fa és rebre la roba que s'ha adquirit, se'n fa la seva distribució als voluntaris i voluntàries que formen part del llistat que gestionen des de les Aurores, i el que fa després, posteriorment, és recollir les mascaretes un cop fetes, els porta al dentista per tal de que faci l'esterilització, i després es reparteixen, un cop feta aquesta esterilització, es reparteixen pues, a centres sanitaris, en els mateixos agents de seguretat, i en aquells col·lectius que estan tenint contacte directament amb la població, com poden ser pues, voluntaris, comerços i altres persones que així ens ho demanin.
Entenem que de feina normalment la policia i protecció civil no li falta mai, aquests dies encara menys.
Bueno, aquests dies possiblement siguin les setmanes que més treballen o que treballaran amb molt de temps. Crec que tots els que estan en el servei públic, tant els que estan dins del sistema sanitari, els que estan dins de les coses i forces de seguretat, els que estan dins dels voluntariats com protecció civil o els agents de protecció civil, tots els que es dediquen a vetllar per la seguretat i fer tasques de prevenció, totes aquestes persones a dia d'avui, avui, aquestes setmanes, siguin complicades, dures, llargues, feixugues i sobretot enriquidores, perquè tot cada dia estem aprenent una mica més de com actuar, de com fer les coses. Cada dia és un repte, cada dia es planteja una nova situació. Moltes reunions de coordinació, crec que més ara que ens hem reunit amb tot el que portàvem de legislatura, estic parlant de la gent de l'equip de govern, cada dia és un món, i això ens serveix possiblement perquè aquest confinament que estem realitzant sigui una miqueta més lleuger de país.
Ah, també ho diem perquè qualsevol la iniciativa solidària, veiem que la policia o protecció civil està allà per evitar desplaçaments innecessaris de la població, ho fan ells, no?
Bueno, aquest és un dels objectius, que la població no es desplaci, no hagi de moure's per adquirir coses o perquè n'hagi, per obtenir pues, ajuts. Ja s'ha fet amb les targetes Moneder de les famílies que tenen les beques menjador, també es farà amb les targetes Moneder, que també s'està treballant per distribuir a les famílies que tenen l'ajut de l'Ajuntament de les beques menjador. Doncs tot aquest canal de distribució és el que s'està coordinant a través de diferents departaments, Benestar i Família també col·labora, Informàtica ha fet les llistats, Recursos Humans ha posat també a disposició, els recursos humans municipals, estic parlant, també he posat a disposició els treballadors de conserges, notificadors, que també són importants en aquesta tasca, els voluntaris de protecció civil, agents de la policia local, la coordinació que es fa des de la prefectura de policia local. Evidentment és una tasca que no es fa només d'un sol departament, és molt coordinada. També hi ha el Departament d'Ensenyament, que també ajuda també a facilitar els llistats de les persones i de les famílies que han de rebre ajut. Bueno, és un reguitzell d'accions que acaben totes allà mateix, que és donar un servei a la població i evitar que hi hagin aquests desplaçaments i que hi hagin aquests contactes que puguin afavorir la propagació del virus.
I a banda d'aquestes col·laboracions i tasques, Ens pots dir les sancions que s'han interposat a Lloret des que entra en vigor el decret de restricció de la lliure circulació?
Sí, fins a dia d'ahir eren quasi unes 300. Estàvem parlant de 239 per denúncies per no confinar, per no respectar o per no complir el Real Decret de Confinament, més unes 11 també d'altres circumstàncies. Per tant, estàvem parlant d'unes 300 aproximadament. Però bé, també val a dir que malgrat siguem la població on més denúncies s'han interposat a la província de Girona, val a dir que a Lloret de Mar majoritàriament la gent compleix amb el confinament. Hi ha una consciència social de que hem d'estar confinats. Sí que és veritat que se't posen sancions. És la feina de la policia és obligar que aquest confinament es porti a terme per evitar aquesta propagació. I el que s'està detectant és això, un compliment majoritari. Sí que hi ha gent que no ho compleix i per això se'ls sanciona. Però encoratjar la gent que continuï amb el seu confinament, que demani els serveis que necessitin a través de l'Ajuntament per tal que els puguem ajudar. Una mostra d'això ha estat la iniciativa que han tingut doncs, els gremis de comerç i d'hostaleria i de bars i restaurants pel tema de les mascaretes. Ens van proposar la idea, s'hi va treballar i ara ja s'està portant a la pràctica. Doncs estem per això, estem per ajudar la gent, perquè no es mogui, perquè no hi hagi mobilitat de les persones i puguem sortir-nos-en d'aquesta situació el més aviat possible.
D'aquestes prop de 300 denúncies, s'han arribat a fer alguna detenció?
Per la denúncia directament, crec que hi va haver-hi un cas, va haver-hi una desobediència, va haver-hi una interposició de denúncia, va haver-hi desobediència, després va haver-hi resistència, però bueno, va haver-hi un sol cas.
Un sol cas.
Hi ha hagut detencions, però per altres circumstàncies que també es van produint, perquè malauradament també hi ha gent que es dedica a mantenir els seus actes delictius en aquestes situacions de confinament, però el que hi ha hagut directament pel tema del no respectar el confinament, a mi em consta només que hi ha hagut una detenció que després, en posterioritat, va ser establerta sense efecte, perquè es tractava d'una persona pues, que era coneguda, tenia familiars, i se'l va posar a llibertat, però va ser per una situació d'alteració i que es va poder resoldre.
Doncs recollim aquestes paraules i tota la informació. Jordi Saix, regidor de Seguretat Ciutadana, gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies, vosaltres.
Les 8:42 del matí anem amb més qüestions. Avui és un dia trist per als comuns de Lloret de Mar. Ha mort José Padilla, fundador del PSUC i de Comissions Obreres, qualificat com a lluitador infatigable, com a un home que deixa empremta. La notícia l'hem sabut a través de les xarxes socials del partit. En aquest cas parlem amb Miguel Gracia, regidor i portaveu de Lloret en Comú, a l'Ajuntament de Lloret de Mar. Molt bon dia, Miguel.
Molt bon dia.
Primer de tot, us acompanyem en el sentiment.
Moltes gràcies.
Com diem, compartim aquesta sensació, avui és un dia trist i més amb aquest escenari en què ens trobem tots plegats de pandèmia i de restriccions.
Sí, és un dia trist pels comuns, des d'aquí traslladar el nostre condol a familiars i persones allegades a en José. I bueno, maleïdament aquest virus pues, ja ha tocat a ell.
Per tant, ella ha mort també del coronavirus.
En principi sí, va donar positiu, ens va comentar la seva companya, van ingressar i no ha sortit del... És una persona de 81 anys, una persona gran, però bueno, no treu que aquesta manera d'enfermetat està fent molt de mal a la societat, no?
Miguel, què destacaries d'en José Padilla?
José Padilla era una persona que sempre tenia un somriure. Sempre que el veia era un somriure. Era una persona amable i un lluitador infatigable per la seva gent, per la classe treballadora, fundador de Comissions, fundador del PSUC. Bueno, tots són elogis per a en José.
Digues, perdona.
No, vull dir que tots són elogis. És una persona bona, entranyable i sempre lluitant pels més desfavorits.
Quin creus que serà el seu llegat?
El seu llegat l'ha deixat a nosaltres en els comuns i és seguir amb el que ell ens va ensenyar. O sigui, seguir lluitant per intentar canviar les coses.
Doncs, Miguel, entenem que és difícil verbalitzar tot el que es pensa en un moment com aquest.
Sí, és difícil. José pensa que és una persona entranyable, una persona que estava molt lligada al casal de la gent gran, una persona que sempre estava ajudant per intentar ajudar al casal de la gent gran, amb propostes... I, clar, era deixar una bona empremta en José.
Doncs des d'aquí el recordem com una persona sempre molt disposada, molt afable i sempre amb ganes de fer coses.
Pues sí, molta gràcia, Rosa.
Miguel, gràcies a tu per aquesta trucada. Entenem que no ha sigut fàcil. Portaveu de Lloret en Comú, com diem, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Tres quarts de nou en punt del matí. Seguim avançant amb més temes. L'Ajuntament de Lloret de Mar ha engegat una campanya de trucades a persones grans, en concret a veïns i veïnes majors de 70 anys. Aquesta acció respon al fet que la població amb major risc de contagi de la Covid-19 i de patir complicacions de salut és el col·lectiu de les persones grans.
La finalitat de la campanya, que ha començat aquest dimecres, és detectar i prevenir situacions de necessitat entre el col·lectiu de més risc. Les trucades telefòniques a la gent gran permeten saber com es troben de salut, informar-los sobre les mesures de prevenció davant del contagi, detectar si falten aliments o donar suport emocional.
Aquesta mesura, que es du a terme amb la implicació de professionals de diferents departaments municipals, determinarà en quins casos cal actuar per ajudar la gent gran de Lloret.
Aquesta campanya complementa altres mesures ja iniciades des de la declaració d'estat d'alarma en l'àmbit de les persones grans i de les persones dependents que es troben en situació de greu risc d'exclusió social, com la distribució d'àpats a domicili, el suport per fer la compra d'aliments i els serveis d'ajuda a domicili.
El Departament de Benestar i Família també ha habilitat tres línies de telèfon mòbil de contacte per a persones que es trobin en una situació d'urgència social, a més del telèfon habitual que té el departament i el correu electrònic. Parlem amb la regidora de Benestar i Família, Arantxa Jiménez. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Per què heu començat aquesta campanya de trucades a gent gran?
Bé, doncs aquesta campanya que va començar fa dos dies que vam començar a fer les trucades. Però sí que és veritat que fa que el treball logístic comporta una dedicació i un temps, no?, perquè per recaptar aquest llistat, no?, amb el padró i amb l'ajuda de diferents professionals. I quan ho teníem tot enllestit vam començar a iniciar la campanya i a trucar a la gent. I bàsicament la vam iniciar perquè és que notàvem que ens estàvem deixant a gent, com bé sabeu i hem esmentat en diferents xarxes i amb el contacte telefònic, estem atenent a diferents col·lectius i estem adoptant diferents mesures al respecte, sobretot, com heu dit, al col·lectiu més vulnerable. Però tot i així notàvem que ens estàvem deixant a un gruix molt gran de gent, no? I per tant vam decidir activar aquesta campanya i arribar a tota la població major de 70 anys i sobretot a aquesta gent que estava sola. Per tant, vam creure que la millor manera era fer un contacte telefònic i saber en quines situacions es troben en aquests moments. Aquest és el principal motiu d'inici de campanya.
Entenem que es truquen a aquesta gent i se'ls pregunta com estan i si necessiten alguna cosa.
Exacte. Hem elaborat una llista amb uns indicadors, no?, perquè tots els professionals que fan aquestes trucades preguntin el mateix i llavors aquests indicadors ens porten si hi ha un senyal d'alarma i llavors seran derivats a Benestar Social i nosaltres des d'allà farem aquest seguiment i aquest contacte per la necessitat que faci falta.
Quins departaments participen d'aquesta campanya de trucades?
Els departaments que participen són molt variats, perquè clar, sí que són treballadors de l'Ajuntament, però són les que fan la trucada són des de conserges, administratius, la coordinadora del casal de la gent gran, fins i tot treballadores de la llar d'infants municipal, és a dir, són treballadors de l'Ajuntament, no tenen cap departament específic. Sí que és veritat que hem anat molt de la mà amb recursos humans pel fet de distribuir el llistat als diferents treballadors. Això sí, però treballadors són de l'Ajuntament i són molt variats.
Com expliques, Arantxa, des de Benestar s'han iniciat altres accions per donar suport a la gent gran i a les persones dependents. Ens ho explicaves l'altre dia. Un és el tema de portar àpats a domicili, també.
Sí, també. Un altre servei és aquest, no? A les persones grans sí que és veritat que un altre servei és portar a la compra, però les persones més grans i més dependents entenem que aquest àpat ha d'estar elaborat. Per tant, donem el servei que portin l'àpat fet a domicili per a aquestes persones més dependents i que són més vulnerables. En aquest cas, és cert que ens dona aquest servei i que ens dona aquestes safates amb el menjar elaborat. Mm. Nosaltres fem la distribució mitjançant Protecció Civil, i llavors bueno, cada dia tenen, els usuaris tenen el seu àpat elaborat a casa.
Arantxa, a totes les persones que ens puguin estar escoltant ara mateix aquí a la ràdio i que necessiten alguna cosa del Departament de Benestar, què els hi pots dir?
Pues que no ho dubtin, que estem fent molta feina i volem arribar a tothom. Estem fent molta difusió perquè arribi a tothom. Estem intentant, mitjançant xarxes, sabem que ara és un moment complicat, no? I que, bueno, que cal estar al peu del canó, i nosaltres ho estem. Vull dir que no ho dubtin, que tenim tots els professionals treballant telemàticament i agafant el telèfon per quan faci falta. De fet, ja ho he dit, no? Tenim els tres telèfons habilitats per sectors, per arribar a tothom, no? Jo crec que de la millor manera, perquè evidentment hi ha molts habitants, i per tant per distribuir-los hem dividit tres sectors segons el barri de residència. Per tant, i també el telèfon de sempre, no? que està desviat amb una administrativa. Per tant, seran atesos i recollirem la seva demanda i intentarem estar pel que faci falta i derivar-lo on te faci falta. Per tant, que no ho dubtin i que contactin amb nosaltres, que entenem la situació i estem intentant satisfer totes aquestes necessitats que ens trobem. D'una manera o una altra, creiem que estem cobrint, segurament que ens deixem alguna cosa, però bueno, nosaltres aprenem i seguim treballant.
Doncs recollim aquestes paraules i insistim que qui necessiti qualsevol tipus d'ajuda que es posi en contacte amb l'Ajuntament, que ja derivarà en el departament al qual doncs, fa falta donar el servei. Arantxa Jiménez, regidora de Benestar i Família, moltes gràcies.
Gràcies, bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Minuts i arribarem a les 9 del matí. Avancem encara amb més temes. Les oficines de turisme de Lloret de Mar estan tancades físicament al públic, però es manté l'atenció a través de WhatsApp i d'altres canals.
A més, aquests dies, a través de les xarxes socials, Lloret Turisme recomana descobrir el passat indià o el patrimoni cultural de la destinació, a més de planificar l'estada a la vila per quan acabi el confinament.
Parlem amb Eli Keegan, gerent de Lloret Turisme. La tenim al telèfon. Molt bon dia, Eli.
Hola, bon dia.
Quina atenció es du a terme des de les oficines de turisme als visitants aquests dies?
Doncs, com bé sabeu, aquests dies l'oferta d'allotjament a la destinació, evidentment, està tancada. Es van fer grans esforços per part de tots els establiments per anar el més ràpid possible en aquest sentit, i a la vora del dilluns 16 ja teníem gairebé el 95% de l'oferta tancada. I en aquest sentit, doncs, en relació a tot això, l'atenció al visitant, evidentment, a la destinació directament és inexistent. Com bé dèieu, tenim les oficines tancades, com la resta d'equipaments municipals, però l'activitat continua per part de tot l'equip de Lloret Turisme. Hi ha una part de l'equip, doncs, que continua contestant aquestes peticions, en aquest cas telemàtiques, per correu o WhatsApp. I la veritat que ens trobem amb exemples i peticions, diguéssim, de tot tipus, tot i que, evidentment, no són les habituals, ja que dins de la incertesa el nostre visitant potencial o el nostre visitant ja fidelitzat, que sap on som i que ens consulta coses de forma habitual, doncs no s'està planificant cap viatge. Per tant, doncs som allà. Hi ha moments que és gairebé de suport mutu, amb alguns exemples, en alguns casos concrets, i d'altres, doncs, que anem responent peticions per WhatsApp. Al final som l'únic WhatsApp que hi ha a l'Ajuntament, per tant els companys d'atenció al visitant em traslladen que contestem forces consultes de ciutadania. També ho fem habitualment a les oficines de turisme, que no sé si és una cosa que a vegades és imperceptible, però nosaltres atenem a més de 3.000 ciutadans a l'any, i també ho fem ara a través de WhatsApp amb dubtes sobre comerços oberts i sobre moltes de les coses que envolten la situació i aquesta crisi del Covid-19. Per altra banda, continuem rebent també correus electrònics, preguntes a vegades, doncs, d'altres tipus, d'estudiants, de treballs de recerca, preguntes sobre turisme, i per la resta, doncs, portant el dia a dia amb tota la resta de l'equip, amb tothom treballant al 100% i treballant sobretot en termes més estratègics vinculats al màrqueting i a la comunicació, per tal de poder sortir el més forts possible quan aquesta, entre cometes, normalitat doncs, permeti reprendre la nostra activitat i la de la destinació.
Eli, entenem que turistes que volien venir a la destinació i que ara no poden donar de la situació, igualment s'han mantingut algun tipus de contacte i s'envien missatges de suport.
Sí, exacte, Rosa. Aquesta és la part, diguéssim, més emotiva i més bonica de tot plegat. La Sandra, una de les companyes de l'equip de Lloret Turisme, ens traslladava fa un parell de dies exemples, no?, de missatges d'ànim que ens arriben a nosaltres, sobretot des d'Itàlia, en casos diversos, que ens envien ànims als italians, que envien un força Espanya i que esperen que tots plegats ens en sortim aviat i sobretot que tenen moltes ganes de venir i que esperen doncs, que aquestes vacances que tant desitjaven es puguin portar a terme. Per tant, hi ha moltes coses boniques en aquests dies i molta gent que s'estima Lloret i que té ganes de venir i que espera que la situació se solucioni. Per tant, doncs, coses que quedaran també en el record i que no només és feina i tasques del dia a dia, sinó que hi ha coses molt boniques.
Entenem que el missatge de suport, per tant, també va de tornada, no?, des de Lloret cap a l'origen.
Sí, hi ha un Força Itàlia que va de tornada. Veia els missatges l'altre dia i feien posar la pell de gallina, sí, evidentment. Esperant que tothom es recuperi, que tothom estigui bé i que en aquest cas doncs, tots dos països doncs, recuperin la normalitat l'abans possible i nosaltres doncs, podem rebre tot aquest volum de visitants italians que s'estimen Lloret i que tenen ganes doncs, de que arribin les seves vacances, tant de bo es faci doncs, realitat en aquest sentit.
Eli, portem unes dues setmanes de confinament i el panorama ha canviat tant que sembla pràcticament impossible i més per a una destinació com és Lloret.
Sí, totalment. Nosaltres al final, com us deia, tot l'equip està treballant al 100%, hi ha tasques de tot tipus, però aquesta monitorització de la crisi, de la situació i tota la coordinació relativa a les informacions que ens arriben diàriament, doncs és el que centra bastant també la nostra activitat. Tenim la plataforma d'intel·ligència turística de Mavrian, en aquest cas, que ens permet el dia a dia doncs, veure, bueno, en aquest sentit, doncs, com evoluciona la capacitat aèria, la connectivitat amb d'altres països a l'aeroport de Girona-Costa Brava, que evidentment ara a priori ha caigut i que esperem que es pugui recuperar més endavant, i poder veure doncs, quin és el sentiment, quina és la percepció de seguretat respecte a la destinació pels nostres mercats estratègics i poder analitzar doncs, el dia a dia com evolucionen doncs, això, els preus per més endavant, poder veure una mica la situació per poder prendre aquestes decisions estratègiques que anem prenent dia rere dia, sobretot per sortir quan toqui, que és que no sabem quan tocarà, però per sortir quan toqui, sortir reforçats i poder acompanyar tota la indústria turística, no? Tota aquella gent de Lloret que treballa al sector, tots els establiments en concret de tota la destinació, doncs que els hi puguem donar un cop de mà per recuperar l'activitat. Veurem com evoluciona la percepció de seguretat, doncs al nostre territori, a la nostra destinació serà clau, caldrà analitzar quines garanties hi ha i quins mercats doncs, es mouran. Nosaltres hi haurà un foc molt clar cap a la proximitat, perquè entenem que aquesta via terrestre i aquest queda't a prop de casa doncs, acabarà sent en primera instància el que marcarà una mica el moviment, però evidentment seguirem analitzant quins són els comportaments del centre nord d'Europa, països de l'est, per veure si, bueno, quines opcions i quines oportunitats doncs, tenim a sobre la taula.
I, Elia, una darrera pregunta. En el teu cas, com portes el confinament?
Doncs bé, és tot una retira espiritual, com a tot hi ha experiències de tot tipus. En el meu cas, el passo sola, i això sé que comparat amb molts companys de l'equip que fan grans esforços per coordinar i conciliar amb una, dues, tres criatures, doncs és molt complex. En el meu cas és molt tranquil, però també té les seves coses. Al final, al dia a dia, doncs hi ha dies fantàstics i dies que no ho són tant. I amb això, doncs aquest dia a dia també amb els companys, a banda de la part personal, evidentment, vespres i tardes i amics, etcètera, el dia a dia amb els companys i amb aquest equip tan fantàstic que té Lloret Turisme, doncs també ho fa molt fàcil, estem permanentment connectats i la veritat que ens enviem molt d'amor perquè ens trobem molt a faltar. Vull dir que amb aquest sentit, bé, anar fent, anar passant els dies, Rosa.
Doncs recollim aquestes paraules. Eli Keegan, moltíssimes gràcies per l'entrevista i per aquestes paraules sinceres. Gràcies per tot i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Tenim el temps just per acomiadar en aquest Bon Dia, Bona Hora d'avui divendres 27 de març del 2020. Recordem que demà es canvia l'hora i que el Bon Dia, Bona Hora torna puntual dilluns a partir de les 8 en punt del matí.